El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Bon diumenge de marató. El suplement ja fa una estona que camina aquesta marató des de les 6 del matí, una cita imperdible on el Joan Anton tampoc no falla amb el seu espai de ciència, d'astronomia, de física, de química, i cada any d'alguna manera des de la Terra es plana també intentem posar el nostre granet de sorra en aquesta marató, Joan Anton, aquest any dedicada a les malalties respiratòries.
Sí, sempre, ara ho deia, sempre intentem acoblar el nostre contingut científic, i avui portem un tema, evidentment, relacionat amb totes aquestes coses respiratòries.
Avui el lema és la marató respirem a ple pulmó. A ple pulmó és aquest eslògan, de seguida hi entrarem en detall, però abans l'actualitat ens ha portat aquesta setmana una notícia fantàstica que tan bon punt vaig llegir el titular vaig pensar en tu, que és que neandertals i sapiens, amb dues espècies que tot apunta que també respiraven, vam conviure i van tenir relacions sexuals a Europa entre 45.000 i 49.000 anys enrere.
Sí, senyor, és espectacular. Són aquelles notícies, ha estat molt bé que t'hi fixessis i et fascinés la notícia. A mi també m'ho ha fet aquesta fascinació, me l'ha provocada. N'havíem parlat molts cops en aquest programa, hi ha moltes evidències, i aquesta és una altra evidència que demostra que van conviure diferents espècies d'homínids en el passat, i a més que van tenir relacions sexuals, vol dir que hi va haver encreuament entre les dues espècies, en aquest cas entre els sapiens, és a dir, entre els humans, nosaltres, i els neandertals, que vindrien a ser uns cosins germans nostres. Jo ho considero una cosa, quan ho penses, dius, té un món habitat per diferents espècies d'homínids que es miraven i es reconeixien diferents, perquè de cos morfològicament eren diferents, no? I van conviure. Això, fixa-t'hi també, Roger, que
No només van conviure, sinó que es van atraure els uns als altres.
Clar, i això tira una mica per terra aquella teoria de la hecatomba que algun cop s'ha parlat, no? De que els sapiens seríem la causa d'extinció d'altres espècies, com els neandertals, perquè d'alguna manera els vam eliminar. I cada cop tenim, per començar, no hi ha cap prova de que això sigui així, ben al contrari, cada cop tenim més indicacions que hi van conviure. Això no vol dir que, òbviament, hi havia competència entre aquestes espècies pels recursos disponibles, i els neandertals ho van tenir molt pitjor que els sapiens. Però aquesta idea de que els sapiens ens vam armar, diríem, i carregar violentament els neandertals, cada cop queda més apagada.
Doncs aquest apunt també vinculat a una de les notícies d'aquesta setmana que teníem ganes de comentar amb el Joan Anton Català. Avui, que és diumenge 15 de desembre de 2024, diumenge de marató, el suplement, i aquest any, aprofitant que la marató està dedicada a les malalties respiratòries, amb el Joan Anton Català farem un viatge. Un viatge que, de fet, el viatge que fa una molècula d'oxigen a través del nostre cos per entendre com respirem. Perquè, Joan Anton, avui parlarem molt durant tot el dia de respirar, de respiració, i evidentment hem de parlar d'oxigen.
Sí, n'hem parlat molts cops, aquest element químic, que és fonamental. És, recordem, el tercer en abundància de l'univers, per darrere de l'hidrogen i de l'heli, component de l'aigua i de moltíssimes molècules bàsiques per la vida, i a més el gas vital que respirem la gran majoria d'organismes vius a la Terra. Recordem que també l'oxigen es troba formant part de l'aire. Això que anomenem aire té més o menys un 21% d'oxigen, i la resta pràcticament és nitrogen amb algun altre gas. I també recordem, i això ho hem explicat algun cop, que durant 2.000 milions d'anys aproximadament, la vida a la Terra va viure en una atmosfera que no tenia oxigen. Aquella atmosfera primera, la primera versió d'atmosfera, no n'hi havia pas d'oxigen. Però després la natura va inventar uns microorganismes que s'anomenaven els cianobacteris, que van començar a fer la fotosíntesi i van començar a omplir l'atmosfera d'oxigen. Allò va provocar una extinció brutal, perquè l'oxigen és un element molt agressiu per la vida, però mira per on va acabar generant que la vida s'hi adaptés, i aquí som.
Nosaltres, quan respirem, en el fons el que estem fent és introduir oxigen al nostre cos. El que passa és que el mecanisme, suposo que és bastant més complex per fer-ho.
Sí, és molt complex. Tot això que anomenem respiració és molt complex. Per una banda, hi ha la part que tothom ara tenim al cap, no? Quan parlem de respiració, diem, sí, això és que entra aire, que ara ho explicarem, va als pulmons. Aquesta és la primera part de la respiració, i és més la part més senzilla d'entendre. Però després hi ha, quan aquest oxigen, veurem, arriba a les cèl·lules, i allà té lloc la segona part del procés de respiració, que anomenem respiració cel·lular, que és molt, molt complexa. Bàsicament, si ho mirem tot en global, abans no comencem en detall, diríem que el procés global de la respiració va de cremar sucres per fabricar energia. L'organisme també empra altres combustibles, com poden ser greixos, però al final els acaba convertint en coses similars a sucres per cremar-los i generar l'energia que necessitem per fer tot el que fem, per viure. I això és la respiració. Des d'un punt de vista químic, és molt senzill. Diríem, s'agafa una molècula de glucosa, que és el sucre més bàsic, i es crema amb oxigen. I això és el que farà, en general, el procés de respiració cel·lular. A nivell químic, perquè hi estigui interessat, 6 molècules d'oxigen cremen una molècula de glucosa per donar 6 molècules d'aigua i 6 molècules de diòxid de carboni, el CO2, que haurem d'acabar expulsant. Recordem que respirarem oxigen, aire, i traurem diòxid de carboni, que és aquest resultat, aquest gas que resulta del procés de respiració. I en tot això es fabrica moltíssima energia, que torno a dir, és la que necessitem per fer, per viure, bàsicament.
La primera parada d'aquest viatge, Joan Anton, evidentment és el nas,
sí.
L'òrgan a través del qual inspirem aquest aire.
Molt bé, anem a seguir el camí d'aquesta molècula d'oxigen que és en l'aire i ara, pum, la respirem. La respirem bàsicament perquè el nostre diafragma es mou i això fa que inspirem, que fem aquest moviment d'entrada d'aire als pulmons. Perquè et faci una idea, cada minut entren entre 5 i 8 litres d'aire en els pulmons d'un humà adult en estat de repòs. Val? Hem de pensar que aquesta primera entrada no només és, el nas i la boca, que ara en parlem de la diferència, pel qual entra a l'aire, sinó que a més hi ha una altra funció, que és aquest aparell respiratori primer, la primera part, escalfa i humiteja l'aire que entra, perquè sigui perfecte per tot el procés que després seguirà. No? I a més, l'aparell respiratori no només és important per inspirar aire, sinó també ens permet olorar o parlar. Tot això gràcies a aquest aparell respiratori. Hem dit, entra pel nas, i podríem dir, però també pot entrar per la boca, evidentment, pot entrar tant pel nas com per la boca, però el lloc estàndard que l'evolució ha previst perquè funcioni d'una manera prioritària és el nas. I la raó és perquè al nas hi ha pèls i mucoses que primer fan de filtre, eviten que entrin partícules que poden estar en suspensió a l'aire i a més atrapen quantitat de bacteris i de virus que estan navegant per l'aire. Tot això també podem respirar per la boca i també hi ha mucoses a la boca que atrapen això. Però diríem el procés normal seria capturar-lo pel nas. Ja tenim la molècula d'oxigen dins i ara circularà per les fosses nasals, se n'anirà a la gola, que és la faringe, i després passarà a la laringe i després passarà a la tràquea, que la tràquea és el conducte que durà aquesta molècula d'oxigen cap als pulmons. Allà hi ha una vàlvula que regula si allò que està entrant, en aquest cas és oxigen, però podria ser aliment, regularà si allò que entra se'n va als pulmons a través de la tràquea o bé se'n va cap a l'aparell digestiu, perquè resulta que és aliment, a través de l'esòfag. Allà, per tant, hi ha aquest doble camí, tràquea cap als pulmons, esòfag cap a l'estómac. I de vegades això ho forcem a treballar malament. És quan volem parlar al mateix temps que estem menjant o que estem empassant, i és quan estosseguem, que és un mecanisme que té de protecció al cos per evitar que entrin al pulmó coses sòlides que es podrien infectar, i és allò que estossegues i dius, ai, se m'han anat per l'altre forat. Això és perquè hem intentat parlar mentre estàvem o bevent o menjant. Va, ja tenim la molècula d'oxigen, ha arribat als pulmons, que hi entra a través dels bronquis, que vindrien a ser com unes branques principals que dins dels pulmons, aquests bronquis, s'obren. Igual que les branques d'un arbre, s'obren en moltes altres, moltíssimes branques més petites, i cada cop es van ramificant més i més i més i més per assegurar que l'aire arribarà a totes les parts dels pulmons, perquè allà hi ha unes bossetes molt petitones, que s'anomenen els alvèols. En aquestes bossetes és on tindrà lloc l'intercanvi de l'oxigen cap a la sang, i la sang és el que veurem que transportarà l'oxigen a tot el cos. Aquests alvèols estan recoberts per gran quantitat de petits vasos sanguinis, vasos capilars, que permeten que aquest intercanvi de l'oxigen cap a la sang es pugui fer. Tenim milions d'alvèols dins d'un pulmó. Des d'un punt de vista evolutiu, avui no hi entrarem, però abans deies aquesta notícia dels sapiens i dels neandertal, la cosa dels pulmons té teca, perquè encara avui no sabem, no ens posem d'acord a la ciència, com han evolucionat els pulmons. Hi ha com dues teories, que algun dia potser hi entrarem, no? Que és, potser hauria començat l'evolució amb un pulmó, i després se n'haurien construït dos, però per altra banda hi ha els que defensen que no, que l'evolució ja directament va fabricar dos pulmons. No sabem ben bé, per tant, evolutivament, com ens ha arribat això dels pulmons.
Escolta'm, Joan Anton, avui que parlarem tant de pulmons, que coneixerem també tants casos de testimonis amb pulmons trasplantats, fins i tot alguna història també de persones que conviuen amb un sol pulmó, que també és possible. Un cop aquesta molècula d'oxigen entra ja, és dins del pulmó, què li passa?
Aquí és el punt crític que deia de que l'oxigen necessita passar a la sang per ser conduït cap a les cèl·lules. Això, com hem vist, es produirà dins els alvèols pulmonars, però com passa això? Doncs mira, això ho fa l'hemoglobina. L'hemoglobina és, en diem una proteïna, però en realitat és un conjunt de proteïnes que componen els glòbuls vermells de la sang. Bueno, tenim l'oxigen dins l'alvèol i allà espera el contacte amb la sang, que es produirà en un diminut capilar sanguini que passa per allà, que és tan prim que els glòbuls vermells de la sang han de passar-hi un rere l'altre, en filera. I venen a ser com un taxi. A mi m'agrada pensar en aquests glòbuls vermells, amb l'hemoglobina, com un taxi. Arriba un taxi lliure, una molècula d'hemoglobina lliure, i l'oxigen s'hi puja, s'hi combina. Bàsicament, això és una capacitat que té l'hemoglobina de capturar oxigen, que és gràcies a l'estructura 3D que té aquest conjunt de proteïnes que anomenem hemoglobina, però sobretot, gràcies a un àtom de ferro que conté en el seu interior. I això és el que captura a l'oxigen, s'enllaça amb l'oxigen i això permetrà que aquest glòbul vermell, que la sang pugui transportar la molècula d'oxigen on calgui. Fixa-t'hi que això enllaça molt bé amb coses que sabem, com l'anèmia, no? El per què l'anèmia és dolenta o és perillosa, perquè ens redueix la capacitat de glòbuls vermells, per tant, de taxis lliures a la sang per transportar oxigen, o perquè és important el ferro a la dieta, especialment a la dieta femenina, perquè hi ha una pèrdua per la menstruació, per exemple, hi ha una pèrdua important de ferro, no? Per què el ferro és important? Perquè el ferro és el que és el conductor del taxi, per entendre'ns, és el que permet que l'oxigen pugui ser transportat. Ara ja tenim l'oxigen que s'ha combinat amb l'hemoglobina i dins del taxi seguirà, circularà per carreteres. En primer lloc, mira, agafarà la vena pulmonar, que la treu del pulmó i la fa anar cap al cor. Aquest bombeja amb força i condueix el taxi que transporta la nostra molècula d'oxigen cap a l'autopista més important que hi ha al cos, l'artèria aorta. I allà el taxi continua circulant envoltat de milions d'altres taxis que també estan ocupats. La sang allà té un color intensament vermell perquè transporta oxigen. Un cop a l'aorta, les carreteres comencen a bifurcar-se, una cap a la dreta, l'altra cap a l'esquerra, i cada cop amb més quantitat de ramals, cada cop més petitons, per arribar a tots els racons del nostre camí. La nostra molècula d'oxigen amb el taxi ha decidit triar un d'aquests passos estrets que el porta cap a una cèl·lula perduda allà a qualsevol racó del cos, i allà és on començarà la segona part d'aquest procés de respiració.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, diumenge de marató, avui amb el Joan Anton Català, aprenent a respirar. Vinga, Joan Anton, que ja tenim la nostra molècula d'oxigen que ha entrat al sistema circulatori, a les artèries, als capilars, i ara cap on continua aquest viatge?
Bé, ha arribat a les cèl·lules, això l'ha portat cap a la cèl·lula, i allà el nostre molècula d'oxigen baixarà del taxi. Baixarà del taxi perquè vol fer feina dins de la cèl·lula. Allà té lloc aquesta complexíssima reacció, bueno, de fet és una cadena de reaccions químiques que anomenem respiració cel·lular, que, com dèiem al començament, cremen un sucre amb aquest oxigen per generar energia. Però mirem, si anem al laboratori i agafem glucosa, agafem el sucre glucosa i el cremem amb oxigen, obtenim el mateix resultat que veurem que obtenim aquí. El mateix, tot el mateix, i un gran alliberament d'energia. Però és un procés com violent. És un procés on l'energia s'allibera tota de cop. Si el cos ho fes així, les cèl·lules no podrien aprofitar aquesta energia. N'hi hauria molta energia que es perdria. És tan violenta l'alliberament d'energia que no es pot emprar. El que fa el cos és un procés, una cadena molt complexa de reaccions, on pas a pas, de manera progressiva, es va alliberant tota aquesta energia, però paquet a paquet, de manera que la cèl·lula pot aprofitar tota aquesta energia. Això és el que dèiem abans que s'anomena respiració cel·lular, que té quatre etapes, que simplement les anomenaré, no entrarem en detall, que són la glicòlisi, descarboxilació, cicle de Krebs, que aquest ens sona molt, i fosforilació oxidativa, que és el quart pas, que és el més important. Per entendre, les tres primeres etapes d'això que he dit són com de preparació. És preparar la cosa perquè vingui l'última etapa, la quarta, que és on entra l'oxigen. I allò, totes aquestes etapes es produeixen dins dels mitocondris, que n'havíem parlat algun cop, el dia que li vam dedicar el capítol a la cèl·lula, que els mitocondris...
Capítol són... difícil, aquell, eh?
Bueno, depèn de com diguis difícil. Hi havia cosetes, però, home, difícil... Mira, els mitocondris, vam explicar, són les fàbriques d'energia de les cèl·lules de la vida. Aquí és on es produeix la respiració cel·lular. L'oxigen, clar, és un bon oxidant, ja ho diu el nom, oxigen. Un oxidant, com l'oxigen, el que vol és pispar electrons. Vol menjar-se electrons. I aquí tenim la nostra molècula d'oxigen, que es troba al final de tota una cadena de reaccions químiques molt complexes, que és la respiració cel·lular, i està esperant que li arribin electrons. Vol desesperadament electrons. I aquesta cadena que he dit, que no entrem en detall, el que fa és robar els electrons d'una molècula de sucre, en aquest cas glucosa, per passar-li a l'oxigen. Els electrons van saltant d'una reacció a una altra, com si fossin etapes. Bam, i salten, i salten, i salten, i tenim l'oxigen al final que està esperant, que no m'arriben els electrons, fins que finalment li arriben aquests electrons, que és el somni de qualsevol molècula d'oxigen. I en aquell moment, l'oxigen amb aquests electrons és feliç i es combina amb hidrogen que hi ha per allà i forma aigua, que és un dels resultats del procés de respiració cel·lular, i tots aquests salts que hi ha hagut han anat alliberant a poc tota aquesta energia que dèiem, que és el resultat de cremar la molècula de sucre, però en lloc de cremar-la de cop, s'ha anat com cremant per etapes perquè l'alliberament d'energia pugui ser gradual.
Va, Joan Anton, que arribem al final del viatge d'aquesta nostra molècula d'oxigen. Com acaba tot plegat?
Bé, va entrar com oxigen gasós, formant part de l'aire. Ara l'interior de la cèl·lula s'ha combinat per formar aigua, i aquesta aigua s'aprofitarà per fer moltes funcions vitals. Potser en algun moment vés a saber que aquesta molècula d'oxigen ja en forma d'aigua sortirà expulsada pels ronyons, per la bufeta en forma d'orina... I a més, tot aquest procés de respiració cel·lular, recordem que s'ha generat rebuig, diòxid de carboni, que expulsarem per la boca o pel nas. Aquí hi ha molta energia, i per cert, s'ha generat moltíssima energia. Per cert, aquí hi ha un error freqüent, que es diu, mira, doncs l'oxigen que hem respirat, per una banda ha format aigua, per l'altra ha format diòxid de carboni, que són els dos resultats de la crema de glucosa. No. L'oxigen que hem respirat només ha format aigua. El diòxid de carboni, que s'ha format, no prové d'aquesta molècula d'oxigen, sinó exclusivament del sucre, exclusivament de trencar aquesta molècula de glucosa. Per tant, en resum, l'oxigen va entrar com gas i sortirà com aigua.
Joan Anton Català, et saps el número de telèfon ja o no tu?
Crec que és el 900...
T'he enganxat.
No, atenció. Home, Roger, tio, per favor, eh? El 921 50 50.
Que bé. I el 333...
Això és el Bizum.
El Bizum.
333. Molt bé.
5 tresos.
Veig que tu saps, Roger.
Sí. 900-21-50-50, 900-21-50-50, 333, Bizum, encara més fàcil, transferència bancària també, si us ve de gust, o a través del web de la Marató. Joan Anton Català, gràcies.
Gràcies a tu.
Ens retrobem d'aquí una estona també per mirar cap on surt i cap on es pon el sol, i diumenge que ve més Terres Plana amb el Joan Anton Català, cada diumenge a l'hora que surt el sol. Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Ara tornem.